A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Cada poble del món catòlic celebra la Diada de Tots Sants d'una manera diferent, particular, amb una tradició que estableix una gran riquesa folklòrica. A Cádiz, la vigília disfressen productes del camp, les verdures, les gallines, i a Cartagena d'Índies fan una mena de caramelles i amb el menjar que pleguen cuinen un sanconcho. A Galícia fan el magosto, que són castanyes amb llet. A Catalunya ens oblidem de la llet i fem la castanyada, amb les castanyes tradicionals i també amb les castanyes de ric, que són els panellets. Fires de Tots Sants n'hi han arreu. A Cocentaina ja li va establir el privilegi el rei Pere el Cerimoniós, però també són antigues les fires de Tots Sants de Calaf, d'Oliana o de Vilaller. A Los Pedroches, allà a Còrdoba, encenen espelmes i mengen gatxes amb llet, i els extremenys, com els de Ceuta, van a berenar al camp. La tradició de menjar moniatos ve de Guadix, i a Jaén mengen bunyols. Però la tradició més estesa a tota la península per Tots Sants, llevat a Catalunya, que són els panellets, allà són els huesos de santo, una veritable delícia.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva. Ara, cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Sagrado Corazón de Jesús posa en marxa una nova associació a Bolívia per la creació d'un centre d'atenció sanitària i planificació familiar a la comunitat pobra de Ribera Alta. Però per fer-ho realitat, et necessitem a tu. Qualsevol donació serà benvinguda. Truca'ns i posa-hi el teu granet de sorra. 602 02 11 87. 602 02 11 87. Així, la bona acció del Sagrado Corazón de Jesús serà també la teva. 602 02 11 87.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons. Per exemple, ara tens raïm mixt en caixa d'un quilo i mig per 3 euros amb 30 cèntims al quilo. I també patates seleccionades bossa de 5 quilos a 54 cèntims al quilo. Acostuma't als nostres bons preus. També a Hipercor.es.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del camp a taula. Dimarts d'aquesta setmana, dia 28 d'octubre, Ràdio Estel va complir 20 anys. Així doncs, aprofito per felicitar els i les nostres oients i els anunciants i a tots i totes les persones que han fet possible que l'emissora hagi arribat a les dues dècades d'emissions. A títol personal, agraeixo, com ja he fet altres vegades, la possibilitat que s'ha ofert de poder dirigir i presentar l'espai de Del camp a taula i poder parlar d'un sector, l'agroalimentari, que té un paper molt important a la nostra economia. A més, es tracta d'un sector que moltes vegades no és present tot el que desitjaria o hauria de ser als mitjans de comunicació. Per això, penso, i molta gent m'ho ha comentat, que aquesta finestra, que és del Camp a Taula, és una bona eina per comunicar i informar sobre l'agricultura, la ramaderia, l'alimentació, els boscos i la pesca de Catalunya. Portem gairebé 2 anys a l'aire i esperem seguir molt més temps. Però tornem al principi. Felicitats, Ràdio Estel, pels 20 anys.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Els danys que la fauna salvatge, especialment els senglars, estan causant al sector agrari són cada vegada majors. I el sector demana solucions ja a aquest problema. Camps de conreu, vinyes i fins i tot la ramaderia pateixen les conseqüències de l'augment descontrolat d'aquesta fauna. Per això, volem parlar d'aquest tema amb diferents representants de les organitzacions agràries de casa nostra i també de l'administració. Els hi farem les mateixes preguntes a tots ells perquè donin la seva opinió al respecte i puguin oferir possibles solucions. En primer lloc, parlem amb Mauri Bosch, que és el cap de la sectorial de l'Horta de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC. Bon dia, senyor Bosch.
Hola, bon dia.
La població de les diferents espècies ha augmentat de manera considerable i els danys que estan causant són grans. A què creu que s'ha degut aquest creixement?
Bueno, hi ha uns factors molt, molt determinants. Per un cantó, el desplaçament de les poblacions de lo que és de fauna, per un altre cantó, la falta de predadors, i per un altre cantó, l'augment d'edat de lo que són la gent que practica la caça.
O sigui, aquests serien, diguem, una mica les causes.
Sí, és les causes de l'augment de població.
Hi ha alguna solució a curt termini per combatre aquest increment de la fauna salvatge? I quin paper han de jugar els caçadors en aquest sentit? Ja que és una mica complexa, perquè per una part la caça és també com un esport, no?
Nosaltres entenem que una solució única no hi és. Quan parlem d'una solució única seria fer unes cures pal·liatives, no? Unes cures definitives. No? Aquí el tema està en actuar sobre un tot regulant la població de la fauna.
Mm-hmm. I el...
llavors,
sí.
Perdona, llavors els caçadors és un engranatge més de la regulació de les poblacions de fauna. És a dir, pensant que amb la caça sol s'arregla, no és així. A part, la caça és, com molt bé has dit, és un esport que en si s'està envellint, que la població de caçadors s'està envellint, però que ells van a unes determinades peces de caça. Llavors, potser el que està fent mal a l'agricultura no és una peça apreciada per ells de caça. Llavors, això es té que actuar fent regulació cinegètica, no practicant només la caça, que és un engranatge més, la caça.
Perquè, a part, em parlava fora de micròfon, m'explicava que dins d'aquesta problemàtica, del que parlem dels senglars, que fins i tot s'estan apropant a zones com pot ser l'aeroport i zones que són una mica complicades, no? Vull dir que s'ha de vigilar molt el control d'aquesta fauna, no?
A veure, el fet de que el senglar no tingui depredador és un fet ja important. A més, és una espècie que li afectava molt en èpoques de cria el que eren sequeres, la falta de menjar, però s'ha anat mitja mesclant amb les espècies domèstiques, llavors han augmentat el número de cries, de fer un part a l'any, inclús de fer més d'un part a l'any, i el que passa és que no tenen prou alimentació. A vegades, depèn de quins llocs, s'acosten als llocs de les poblacions urbanes, tot sigui Collserola, o inclús dins de la reserva al costat de l'aeroport, a peus de pista tenim senglar. Que el dia que un senglar vagi a parar amb un tren d'aterrissatge d'un avió, en parlarem a veure què passa. I tot això, nosaltres a l'administració, fa temps que li diem, ja no tan sols amb el senglar, sinó amb el cabirol, Avui per avui es fa control amb camperscintes, que són espècies que no tenen un depredador nat i que és difícil de controlar les poblacions, i si no es fa en previsió i en temps, controlar aquestes poblacions, es veiem que es disparen i fan molt de dany a l'agricultura, no?
I llavors, seguit, o sigui, a continuació d'això que m'estava explicant, el que li demana a l'administració, què pot fer per solucionar el tema? Perquè potser el tema, el que ho pot solucionar, encara que parlin vostès, parlin amb els caçadors, vostès amb els caçadors, potser és l'administració qui ho ha de regular, això, no?
Això ho tenim claríssim. Es té que regular. A veure, qualsevol cosa de la natura és difícil de regular, però l'home sí que pot intervindre i influenciar. Nosaltres demanem que tinguin dades de població que siguin tolerables al territori. Llavors, tolerables al territori no és el mateix un llindar de població, tant sigui de senglar com de conill o qualsevol altra espècie, perquè aquí ens centrem molt en el senglar, però hi ha més, més espècies que estan fent mal a l'agricultura. Els llindars de població estan lligats al territori. Això vol dir que en una zona d'una reserva natural pot haver-hi una població més alt, amb una zona protegida que hi ha infraestructures, potser el llindar té que ser una miqueta més baix, i en zones de cultiu que han de ser més baix. Sempre el llindar de població té que ser assumible al territori, i això no està passant.
Ja per acabar, a més dels danys causats a l'agricultura, també pot haver-hi risc sanitari per a la ramaderia, no?, amb diferents espècies, amb ser vectors de malalties.
Evidentment, ja va haver-hi un problema molt greu quan va haver-hi tot el tema de la grip aviar, amb el que eren les aus migratòries. No es va traslladar aquesta inquietud a la població per no alarmar-la, però hi era. Quan hi ha hagut problemes de pesta porcina, hi ha hagut greus problemes de nerviosisme amb el tema del senglar, quan hi ha hagut algun petit brot de ràbia i hi ha hagut problemes, llavors la gent s'ha començat a alarmar ara que el senglar s'ha acostat el que és a les zones urbanes, tant sigui a les rondes de Barcelona, a la zona de Collserola, que fan molt bé tot el que són els containers de l'escombraria, que han entrat a dins de la població i han provocat accidents en carreteres. El problema de tot això és que el que està realment pagant els danys, tant sigui en instal·lacions de rec, en cultius, són els pagesos. I els pagesos ningú els hi paga. Pensem una cosa, que quan afecta amb un arbre fruiter o amb una planta de vinya, potser quan el senglar fa molt bé les branques per caure la fruita perquè arribin els fills a menjar, aquesta arbre el fa molt bé i durant 4 o 5 anys el pagès no arriba un altre cop a tindre l'arbre amb les condicions. És a dir, que no estan fent molt bé l'economia d'un any, sinó estan fent l'economia de més temps. O quan en materials de rec es fan molt bé, pensem que un material de rec no es pot una collita sola. És una cosa que es té que amortitzar durant diverses collites. I tot això s'està fent càrrec al pagès. Aquí hi ha una hipocresia, i és així de real, i per això la gent del territori està una mica tan molesta, és que la natura és de tots, evidentment és de tots, però el que més ens agrada la natura són la gent que estem al territori, per això fem de pagès, perquè ens agrada la natura, però la natura té que estar controlada, té que estar regulada, i si hi ha danys els hem de pagar entre tots. Pensem una cosa, que l'economia agrària està molt, molt tocada, que som el sector més dinàmic de Catalunya a l'agroalimentari, i que no se'ns té en compte i que tot va a esquenes nostres. I això està creant problemes molt greus amb empreses agràries.
Doncs gràcies, senyor Bosch. Veig que ha quedat molt clara quin és el posicionament de JARC. I fins una altra vegada.
Moltes gràcies a vosaltres per exposar aquest problema tan greu que té l'agricultura.
Ara ens posem en contacte amb Joan Montassó, el responsable de Medi Natural de la Comissió Permanent de la Unió de Pagesos, perquè doni la seva opinió sobre aquesta problemàtica. Hola, senyor Montassó, i benvingut al nostre programa.
Hola, bon dia.
La població de les diferents espècies ha augmentat de manera considerable i els danys que estan causant són grans. A què creu que s'ha degut aquest creixement?
Bé, hi ha diverses causes. O sigui, està clar que una de les causes és que l'envelliment dels caçadors, o sigui, i això estigui ficat damunt la taula amb molta claretat, els caçadors que no han tingut relleu generacional, això també ens passa als pagesos, és una cosa més. I en això coincidim, els pagesos, els caçadors, al medi rural, la gent ha anat marxant, i la gent que ha anat a caçar són honrades persones que s'han incorporat, que els joves s'han incorporat pocs, i va baixant cada vegada més l'índex de caçadors que es dediquen a anar a caçar. Per tant, hi ha menys pressió, durant uns anys hi ha hagut menys pressió, perquè va baixant les xifres de caçadors. Això és una. Moltes vegades l'excessiu proteccionisme envers de les espècies ha fet que quan m'han donat compte, especialment si jo m'han donat compte perquè tinc uns danys a les nostres collites, però fins que l'administració se'n dona compte i reacciona, han passat molt de temps. No si és un pic, no és un pic, i clar, ara te'n dones compte, quan vas començant a fer les estadístiques, que això està pujant. La pagesia estàvem protestant, i durant molt de temps l'administració no estava receptiva en ficar-hi canvis al sistema.
Creu que hi ha alguna solució a curt termini per combatre aquest increment de la fauna salvatge? I sobre el que parlàvem abans, quin paper han de jugar els caçadors en aquest sentit? Perquè no oblidem que els caçadors també, i ho deia anteriorment, no deixa de ser un esport, això de la caça.
Bé, sí. Per tant, ells estan realitzant una caça i nosaltres estem fent una activitat econòmica. Aquí hem de conjugar les dues coses. És difícil, perquè ells tenen uns interessos i nosaltres no tenim uns altres. Hi ha gent que voldria baixar del seu vehicle i caçar, i hi ha gent que porta unes hores, fa un esport... O sigui, hi ha molta tipologia de caçadors, com també hi ha molta tipologia de pagesos, no? En definitiva, aquí... fer-se en contra entre aquests dos interessos és difícil. Deies l'altra pregunta?
La solució, si hi ha alguna solució a curt termini.
Bé, la solució a curt termini és una suma de solucions. En definitiva, hi ha llocs que s'estan donant menjar, això és una autèntica aberració, és una animalada, si no és que sigui per fer un control i capturar-los, no? O sigui, i així està recollit també a la norma. El que no pot ser és que quan una cosa és una plaga, estem parlant de senglars en un exemple, hi ha una altra gent que li estigui donant menjar, perquè llavors la productivitat de senglars acaba sent molt alta. No? En definitiva, ens acaba passant això. Això ha passat durant molt de temps, nosaltres denunciant el que s'estava donant menjar, i llavors això, la proliferació, és immensa. Se té de caçar més bé del que es caça, però també necessitem la col·laboració de l'administració, no tan sols de la del Departament d'Agricultura, sinó també d'altres administracions. No pot ser que l'Agència Catalana de l'Aigua tingui bruta les lleres dels rius. A vegades és un reservori d'animals que són impossibles de caçar. Van, dormen i surten a menjar als nostres camps. I tornen a uns llocs que són canyes. I l'Agència Catalana de l'Aigua no deixa tocar les canyes quan és una planta al·lòctona, que és de fora. Vinguda de fora. O sigui, a vegades hi ha gent... És que és una canya. Una canya què? No passa res. Hi ha molts canyes, perquè llavors quan hi ha grans riuades, fotem les grans embossades, i el que ens passa és que tenim grans inundacions. O sigui, aquí és molta gent que estigui de sentar a parlar sobre el mateix tema. No tan sols hi ha senglars a Catalunya, sinó també hi ha conills. Els senglars se situaria molt més a unes comarques com serien les de Girona, que les estan deixant trinxades. Hi ha gent que està ja tenim de canviar els conreus i no pot fer la rotació de conreus com venia fent sempre per culpa del senglar. No es pot fer panís, no es pot fer blat de moro. Allí dins viuen perfectament, ho trinxen tot. Nosaltres el que ens està passant és que això ens està tocant tant a les butxaques que està portant a la no viabilitat de moltes explotacions agràries. Però hi ha altres llocs de Catalunya que tenim conills, els Terres de l'Ebre, a Tarragona, una part de Lleida, i acaba sent el mateix. Se tindrien de limpiar les cunetes, alguns llocs que no estan limpios, quan se fan infraestructures viàries i sin vies fèrries, carreteres, autopistes, a estos talusos de terra aportada per a fer aquestes carreteres, moltes vegades acaben sent els caus d'estos conills. O sigui, és un cúmul de coses, de gent que tindria molt clar quin és el criteri, i quan algun tipus d'obra o un tipus d'acció al medi natural tindreu molt clar. Des de la Unió de Pagesos fa molt temps que vivim, perquè som pagesos, aquesta problemàtica, fa anys hem aconseguit que se'n parlés. Que se'n parlés i a través de la llei d'acompanyament de pressupostos, la llei de mesures fiscals i financeres, introduir-lo de l'emergència cinegètica. I sembrar-nos cada vegada més a països moderns, a països del centre d'Europa, a països que gestionen la fauna. No pot ser, cal recordar que avui per avui tenim una llei pròpia catalana de caça, sinó que ens estem regint per una llei tanta, i només queden dues comunitats autònomes a l'estat espanyol que tenen aquesta llei, Madrid i Catalunya. Catalunya han sigut incapaços de fer llei pròpia. Això vol dir alguna cosa, vol dir temor per part de l'administració, temor per part dels caçadors, però les coses se debaten a una taula. No podem estar, no és igual l'agricultura catalana dels anys 70 que l'agricultura catalana del 2014.
I llavors, en aquest sentit, què pot fer l'administració per solucionar el tema? Perquè és un problema de manca de voluntat o no?
Ara tinc una eina, que és el que nosaltres hem acabat posant i a proposta de la Unió de Pagès es va aprovar la llei d'acompanyament de pressupostos, és l'emergència cinegètica. I en l'emergència cinegètica l'administració no podrà actuar als moments que es declari que hi ha emergència. Per exemple, estem a la demarcació de Girona a casos de 25-26 senglars per cada 100 hectàrees. Quan han establit que l'emergència a partir de 8 senglars cada 100 hectàrees ja és una emergència. Per tant, t'he d'ajudar a que baixi aquesta població. Mm-hmm. Primer que res, siguin la llei, perquè no s'ha canviat, obligant-lo i oferint-li a que ho faci l'àrea privada de caça que li pertoca. Si no, es donar-li les eines perquè aquella àrea de caça, la Federació de Caça i caçadors que vinguin de fora, l'ajudin. I en últim estadi, si aquells que ho tenen de fer no ho fan i per deixadesa, l'administració actuï dins aquell vedat de caça. No podem aguantar més.
Perquè
és insostenible.
Perquè, a més de tots aquests danys, també hi ha el risc sanitari per la ramaderia. Els vectors de malalties, totes aquestes... Perquè no tenen un control sanitari, totes aquestes... Fa una salvatge, no?
Sí, sí, tinc raó. Podríem tindre ensenglar, doncs podríem tindre tuberculosis i que això passés a les vaques. O sigui, això podria acabar passant, tens raó tu. I, per tant, se t'hi de posar i t'hi d'estar en la justa mesura. Nosaltres no volem que s'exterminin tots els senglars, nosaltres volem que hi haguin els justos. Que no pot ser, i si no se'ns deia, és la proliferació que han tingut els últims anys. A part dels que es casen, que més o menys se saben, i a Catalunya l'any passat se van casar a la demarcació de Girona uns 35.000 animals,
Val?
Aquí estan els que no estan comptats, que són els accidents de cotxe, els que s'han mort perquè s'han mort, els que se'ls va ferir i s'han mort i no s'han casat. O sigui, aquí és la granja més gran de tota Catalunya. I a part, també t'he de fer reflexionar l'administració, quan és un senglar i un accident, que pot fer molt de mal i pot morir una família. O sigui, aquesta gent que dona menjar i a les àrees més urbanes, i que bonic que és el porc, i no sé què, no sé quantos, que siguin conscients que el que poden estar fent és provocant detrás un accident, perquè, clar, allò, aquests animals mengen i es reprodueixen en gran rapidesa.
Doncs queda molt clar el posicionament de Unió de Pagesos, i agraïm a Joan Montassó que ens hagi parlat sobre els danys que la fauna causa al món agrari.
Gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa i tot seguit tornem.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. compartir mitjons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb els representants del sector agrari sobre els danys que la fauna salvatge està causant als camps, tanques, instal·lacions de rec, la ramaderia, i ho farem amb Rosa Pruna, la presidenta de SAGE. Bon dia, senyora Pruna.
Bon dia.
La població de les diferents espècies de fauna ha augmentat de manera considerable aquests darrers anys i els danys que estan causant són molt grans. A què creu que s'ha degut aquest creixement?
Bé, jo crec que són molts els factors que han fet que hi hagi aquesta reproducció, especialment el senglar, que és el que s'ha reproduït, el senglar i el cabirol, són les dues coses que doncs, ens estan afectant més i que s'han reproduït de gran manera. El cabirol és perquè doncs, es fa doncs, bé, d'una manera doncs, que no s'elimina doncs, perquè doncs, és una espècie doncs, que es va portar per poblar, i en canvi el senglar és al revés, és una invasora que cada dia ens està envellint més, i com que diuen que és creuada de porc doncs, del país, això ha fet, això és el que es diu, no?, que ha fet que sigui en gran manera doncs, de reproduir-se i de buscar menjar cada vegada més en les ciutats, en els pobles. Abans era un animal frístec, que només era de les muntanyes, i ara resulta que els tenim al costat de casa, tothom els té inclús a dintre dels jardins, és a dir, ara ja va allò que es diu com a por su casa. Tenim animals de tota mena, de tota espècie, no hi ha solament els conills, que també ha sigut una espècie que també ha crescut moltíssim. No sabem exactament, jo crec, perquè no s'ha fet el que s'havia d'haver fet anys enrere, que no s'ha fet. Ara sembla que es prengui consciència, però hem passat molts anys que no s'ha fet absolutament res perquè doncs, no hi hagi aquesta fauna amb aquest crescendo.
Perquè hi ha alguna solució a curt termini per combatre aquest increment? I quin és el paper que han de jugar els caçadors, tenint en compte que, bueno, que la caça no deixa de ser un esport? I llavors, clar, també si vas a caçar també t'interessa que hi hagi animals, perquè si no hi ha animals no... Vull dir que és una mica un paper una mica complex, no?
Sí, però jo tinc que dir que els caçadors, diguin el que diguin, sort no tenim. Hi ha molta gent, que moltíssima població, que no vol sentir parlar de caçadors, no vol sentir parlar de caceres, de matar animals. Jo us dic una cosa, la pagesia, tenim sort de que hi hagin aquestes federacions de caçadors, perquè són els únics que doncs, fan el que tenen que fer. El que passa que fins ara no hi havia res que protegís o que fes que hi haguessin aquestes batudes. Ara sí, que doncs, l'administració de moment ha fet una cosa que està bé, que són aquestes emergències cinegètiques, que quan hi ha una invasió de senglars, o de senglars o d'altres coses, però especialment és pel senglar, doncs que es poden fer batudes controlades, però batudes doncs, que poden fer, per exemple, jo soc de les Franqueses del Vallès i estàvem inundats. És a dir, totes les poblacions de la Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves, Samalús, l'Ametlla, la Garriga, pensa que era una cosa que teníem senglars per tot arreu l'any passat. Aquest any ho tenim molt més controlat, no erradicat, ja ens agradaria, degut a que han fet reunions amb la Federació de Caçadors de tots els pobles i d'aquesta manera es fan batudes conjuntes. Hem lograt que no n'hi hagin ben bé tants com l'any passat, però bé, segueixen ser una pèrdua molt gran per la pagesia, moltíssim, i sempre amb la por de que hi hagin accidents.
I a part, també, en el cas de la ramaderia, que pot haver-hi risc sanitari en ser vectors de malalties, el no estar controlat sanitàriament aquesta fauna, no?
Aquesta és una de les nostres preocupacions, però no d'ara, no. Parlem de 15 anys enrere, i això ha sigut una denúncia que hem fet any rere any a l'administració nostra, de que els cabirols especialment estan menjant, però especialment els cabirols, estan menjant en tot el que és el Prepirineu amb les vaques de pastura. Conjuntament, les vaques de pastura fan matar molts animals perquè diuen que tenen la brucel·losi o que tenen qualsevol malaltia, i en canvi els cabirols doncs van com ells volen, perquè ningú fa res pel cabirol. Perquè tenim aquesta població tan extensa, a part que se'ls menja tot el menjar, tots els farratges. És a dir, són pèrdues econòmiques, són pèrdues sanitàries, són moltes pèrdues que ningú don res. És a dir, no hi ha una indemnització. És una de les reivindicacions de Sage, eh?
Ja, per últim, i seguint la línia aquesta de reivindicació, què li demana a l'administració? Bé, bueno, evidentment ja li ha demanat, perquè vostè ja fa anys que ho reclama, aquest tema. I què pot fer per solucionar el tema, l'administració?
Ja dic que nosaltres fa molts anys que reivindiquem, ara amb els senglars agraïm que es haguessin fet aquestes emergències cinegètiques, que doncs es havia demanat per actiu i per passiu, això ho trobem bé, amb els agents rurals hi ha una bona coordinació. Ara, la reivindicació i la demanda que fa l'administració és qui es fa càrrec dels danys i les pèrdues que causa el senglar i el cabiral. Qui se'n fa càrrec? Ningú. Perquè els caçadors, evidentment que no tenen que pagar els plats tancats. Els caçadors tenen les seves assegurances, doncs, que arriben fins on arriben. Però ningú paga els mils de quilos de menjar, sigui blat de moro, siguin farratges, que perden els pagesos, a part d'arrencar-los i tot i dels riscos sanitaris que comporten. Aquí és on nosaltres, quan va arribar aquest conseller el 2011, és una de les coses que se li va demanar, que s'hauria de fer alguna cosa, és a dir, hi hauria d'haver uns diners per les destrosses i les pèrdues que comporta doncs, el senglar i els cabirols. Això no tenim resposta, mai hi ha diners, i sempre qui perd el ramader.
Doncs esperem que se solucioni o com a mínim millori aquest tema. Agraïm a Rosa Pruna que ens hagi donat l'opinió de Sage i fins una altra ocasió.
Moltes gràcies.
Acabarem aquest torn d'entrevistes parlant amb un representant de l'administració. En aquest cas, amb Jordi Ruiz, subdirector d'Activitats Cinegètiques del Departament d'Agricultura. Benvingut al nostre espai, senyor Ruiz.
Hola, bona.
La població de les diferents espècies de fauna salvatge ha augmentat de manera considerable els darrers anys i els danys que estan causant són grans. A què creu que s'ha degut aquest creixement?
Sí, ens trobem en realitat molts casos diversos i no tots són iguals. Podem dir que això ve d'uns pocs factors, com són l'abandonament del camp i que aquests animals hi trobin més espais on reproduir-se, el fet que aquests animals doncs, la gent els hagi respectat més, és a dir, antigament doncs, no hi havia llei de caça, n'hi havia d'allò, i aleshores aquests animals doncs, estaven més assetjats, per una forma, és a dir, han tingut més respecte, i després doncs, també el que dèiem la tranquil·litat no?, que hi troben. A més, perdó, de la recuperació, és a dir, del canvi del paisatge. És a dir, ara tenim més boscos i abans teníem més conreus.
També ha influït una mica també a l'abandonament que hi ha hagut de l'activitat agrària els darrers anys i també sí, el creixement de boscos.
Sí, sí, això va tot molt lligat, perquè menys conreu, més bosc, i els conreus, a més, eren grans extensions, ara sovint els trobem a prop del bosc o a prop de zones on els animals hi tenen refugi. Clar, això, en el fons, és com una petita bomba, no? És a dir, ja és fàcil i llocs on amagar-s'hi, no? I, clar, i d'aquí al darrere, doncs, és el primer pas perquè hi hagi el dany.
I hi ha alguna solució així a curt termini per combatre aquest increment de la fauna salvatge? I quin és el paper que han de jugar els caçadors en aquest sentit? Que també tenen, pel que hem pogut detectar que s'ha dit, una població envellida. O sigui, els caçadors, que a vegades també els passa com els pagesos, que a vegades és la població més envellida.
Sí, aquí hi ha, com deia al començament, hi ha molts casos diferents. No és mateix el cas del senglar, que del tudó, que del conill. Cada cas és diferent i, per tant, cada cas necessita d'unes actuacions diferents. No? Nosaltres hauríem de classificar el que s'hi pot fer en dues categories. Les primeres, que hi tenim un camp molt, molt extens per recórrer i és potser el que s'ha fet menys, és la prevenció. És a dir, nosaltres el que estem treballant ara molt és en conèixer l'origen del problema per anar a l'origen del problema. És a dir, per exemple, és fàcil d'entendre que el senglar, si l'alimentem les persones a Collserola o al Maresme o on sigui, doncs ajudem a que n'hi hagi més. Si fora de les batudes, per danys, i posem menjar perquè si més, per treure els alguns puestos, doncs també si entren a la ciutat de Barcelona i poden menjar dels contenidors, també. Per tant, hi ha una sèrie d'accions que són preventives, que és un camp en el que hem de recórrer. I, evidentment, després hi ha el tema de les captures, si hi ha armes de foc o d'una altra mena. Aquí és on trobem el handicap que dèieu, de que cada cop tenim menys caçadors, però també hem de dir que aquests caçadors estan fent més feina que abans, és a dir, caçant més animals que abans. I tot i això no s'ha aconseguit, per exemple, en el cas del senglar, doncs disminuir el problema encara.
El que passa que amb el tema dels caçadors, clar, hi ha un contrasentit, perquè no deixa de ser considerat les federacions de caça com un esport, no? I sembla, clar, que en un principi un caçador, clar, també li interessa, si es dedica des de la vessant esportiva, doncs que hi hagi espècies, no?, per caçar.
Bueno,
aquí... És com dir amb un boletaire que no hi hagi bolets, clar.
Sí, sí, però saps què passa? Que això que dieu en un inici era un tema esportiu, com bé dieu, o pretesament esportiu, i avui en dia és molt diferent i molt llunyà. És a dir, avui en realitat els caçadors que abans sortien per lleure, ara la major part de les vegades surten per servei públic, és a dir, per evitar que hi hagi accidents a les carreteres o que entrin els animals als conreus. És a dir, el tema de la caça ha canviat molt en els darrers anys i a mi, ja fa anys que hi havia tingut contactes amb aquest món i ara hi he tornat, ara fa un temps, el gran canvi que he vist és aquest, és el tema de que abans era una distracció, per dir-ho d'alguna forma, i ara és una obligació.
Des del departament s'ha actuat fent una normativa per permetre batudes en cas d'emergència cinegètica, no?
Bueno, són diverses coses les que estem fent. La primera, com hem dit, és prohibint l'alimentació dels senglars, sigui de la forma que sigui, excepte per prevenir danys. I les altres són, evidentment, doncs les batudes excepcionals que ja existeixen des de fa molts anys, només allà on hi hagi danys o es prevegin danys. I després també tenim l'emergència cinegètica, que és una figura nova que va aprovar el Parlament de Catalunya enguany, el mes de febrer, que en essència i en resum, fins ara, amb la llei de l'any 70, feta en un altre moment històric, doncs, en el qual hi havia pocs caça i pocs animals salvatges, doncs feia passar pel davant del dret del propietari del pagès el dret del caçador. Aquesta llei el que ha fet és posar-los en el mateix nivell. I aleshores, només allà on no hi hagi una resposta, o el propi titular digui, no, és que jo no paro, com dèieu abans, és que no amb els caçadors que hi som no podem fer-ho, aleshores l'administració pot actuar d'ofici i organitzar la captura d'aquests animals. Però això és una mesura també excepcional afegir a les que ja existien. Vull dir, això no té per què ser la norma, no?
No, el que passa que amb aquest creixement que s'està denunciant aquests darrers temps, que sembla, sobretot en el cas de, sembla ser del senglar, no?, que està arribant a llocs, i el que dèiem, a carreteres, a part de camps de conreu i tot, un dels representants que ha parlat abans, el de Jar, que ha dit inclús fins al propi aeroport del Prat, que, vull dir, la cosa...
Fins a l'estació de Sants de Barcelona, per exemple, i a la Ronda de Dalt.
Mira, doncs
I la platja de Bogatell.
Doncs a prop d'on estem nosaltres, aquí, de l'estació de Sants.
Sí, sí.
Sí, sí. Per això dic que, clar, ja arriba a ser... Bueno, o parlaven, en el cas de Girona, a la platja de Cadaqués, em sembla. Vull dir
sí,
que...
sí, el Cap de Creus, etcètera. Sí, és un fet habitual.
A més dels danys causats a l'agricultura, també pot haver-hi risc sanitari per la ramaderia, no? Perquè... La fauna salvatge no, sanitàriament no està tan controlada i poden ser vectors de malalties.
Bueno, això es diu molt en el món agrari. És a dir, que aquest és preocupant. És tant o més preocupant també són els accidents de trànsit, que impliquen de vegades morts de persones o persones que tenen seqüeles importants. Per tant, aquest seria un cas. però el que es menteu també de, també ho pot ser. Tenim tot un ventall diferent de problemàtiques que van des de danys als béns de les persones fins a sanitaris. En el cas dels sanitaris, hem de dir que el senglar no manifesta una fins ara, és a dir, nosaltres tenim un seguiment des del departament, és un seguiment sanitari de les poblacions d'ungulats salvatges, i en general estan, amb una excepció que diré ara, en general estan molt bé. És a dir, els únics problemes que tenen els senglars sanitaris són la triquina, que és més un tema de consum humà, és a dir, la carn de senglar s'ha de menjar doncs, procedent d'un lloc amb garanties veterinàries, i aleshores no hi ha cap problema, és una carn molt saludable, però si no ve d'un lloc controlat i el risc de la triquina, i després hi ha una malaltia que és l'algesqui, que també pot afectar el porc, i que aleshores això convé, però ja hi ha un seguiment precisament de l'algesqui a nivell de sanitat ramadera, i després en algun lloc, precisament han estat els ramats domèstics els que han traspassat la malaltia a l'espècie salvatge, i en algun cas, aleshores, això ens obliga a intentar capturar aquests animals per treure'ls, i això es va reduint la problemàtica, no? Però, sobretot, el que observem és més infeccions des de lo domèstic a lo salvatge que de lo salvatge a lo domèstic. El que passa és que un cop ho tens a lo salvatge, és més difícil de controlar que quan que l'animal s'està volat, lògicament.
Doncs agraïm a Jordi Ruiz que ens hagi parlat en representació de l'administració catalana sobre aquesta problemàtica de la fauna salvatge i els danys que està causant al sector agrari.
Molt bé.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons. Per exemple, ara tens llucet de palangre del Cantàbric, peces d'una 2 quilos, per 8,95 € al quilo. Acostuma't als nostres bons preus. També a Hipercor Ponès. Recorda-te'n, llucet de palangre del Cantàbric, a 8,95 € al quilo.
Arriba la setmana de cine espiritual. Una iniciativa que té lloc del 6 al 23 de novembre a moltes diòcesis espanyoles, Barcelona entre elles, i que arriba a la seva 11a edició amb un munt de propostes cinematogràfiques destinades al públic jove i no tan jove. Aquest any, sota el tema El misteri de l'amor. Del 6 al 23 de novembre, 11a setmana de cine espiritual. Més informació a semanacineespiritual.org. Del camp a taula. L'actualitat.
El sindicat agrari Unió de Pagesos, UP, va celebrar el passat cap de setmana a Barcelona i Martorell l'11a assemblea en la qual va participar un centenar de delegats i delegades d'arreu de Catalunya. A la cloenda hi van assistir 500 persones. El coordinador nacional d'UP, Joan Cavall, va ressaltar durant l'acte de cloenda la necessitat en el marc d'un nou estat de dotar-nos de les garanties que impedeixen les conxorxes entre les elites de l'estat i les grans corporacions que ens deixen indefensos contra la corrupció, els abusos i les arbitrarietats sense cap raó moral més enllà de l'intercanvi de favors. Al respecte, va afegir que ara que som en un procés per assolir les llibertats nacionals que trenca amb el llast franquista, també s'ha de trencar amb el llast antidemocràtic de la concertació obscura de l'Estat i les corporacions amigues. Cavall va insistir en la idea del sindicat d'aconseguir un marc legal i una actuació ferma de les administracions contra els abusos que hem estat patint per part de la gran distribució. Així, segons ell, el nou Estat ha d'assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Per això cal que es persegueixi l'abús i la posició de domini causat per la concentració de la gran distribució. L'acte de cloenda també va incloure la lectura de la declaració fundacional del sindicat en el seu 40è aniversari i la declaració de Martorell. Aquesta darrera alerta que hi ha governants que persisteixen en voler precaritzar les relacions contractuals sobre les terres, com ho demostren les iniciatives dels departaments de Justícia i d'Agricultura a favor de modificar la durada de contractes d'arrendament, parceria i masoveria, deixant-los a un mínim d'un any.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 28 d'octubre, el blat farratger ha cotitzat a 180 euros, puja 6 euros. El blat de moro francès a 162 euros per tona es repeteix, l'alfals granulat a 155 euros per tona es manté, la colza d'importació a 238 euros per tona augmenta 16 euros i la garrofa a 130 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja del Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja ha cotitzat a 0,70 euros al quilo, baixa 20 cèntims. I el groc viu a 0,78 euros al quilo, disminueix 14 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,24 euros al quilo, baixa 30 cèntims. I el groc canal a 1,24 euros al quilo, disminuint 19 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint-se tots dos preus en relació a la setmana anterior. El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,70 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 8,50 euros al quilo canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,70 euros al quilo per canal. Tots els preus pugen 20 cèntims. El cabrit ha marcat 14,80 euros. Es manté en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia. I a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
El producte.
Començarem aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna contactant amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Isidre.
Què podem recomanar en peix fresc als nostres oients aquesta setmana?
Mira, aquesta última setmana d'octubre podrem recomanar la compra d'orada salvatge, procedent principalment del nostre litoral català, de la Comunitat Valenciana, França i també de les Illes Balears. Una altra espècie seria el peix de Sant Pere, principalment de la part del Cantàbric. I també cal proposar el consum de tonyina, procedent majoritàriament d'aigües canàries. I una altra espècie que també podíem parlar aquesta setmana i que també pertany als túnits seria la bacureta, que principalment la seva captura s'ha produït al litoral nostre mediterrani, de la Comunitat Valenciana també, i les millors captures les podríem centralitzar una mica al litoral català. I aquest seria un producte també que trobaríem molt a tot el que són les peixeteries, tant de mercats com de carrer.
Tinc pendent venir al mercat, i perquè hi ha moltes espècies que quan els dius...
No la reconeixes.
No.
Aquesta té una característica molt clara, que és, bueno, a part d'aquest tipus un túnit, evidentment, però a baix el que és l'aleta pectoral i ventral, o sigui, a baix del cap, té 4 o 5 pigues negres, que és molt característica, i així s'identifica bastant bé aquest peix. Però, bueno, sí, seria millor que vinguessis i com a vés d'un dia fessis una mica una cata de tot, no?
Sí, i veure una mica... No, perquè hi ha algunes, aviam, sí, immensa aquesta... majoria sí. Són conegudes, però hi ha algunes que...
Sí,
a millor les has vist, segur, a la peixateria
molt,
i d'això.
Segurament.
El que passa que amb el nom o d'això doncs no queda...
Home, ara aquest producte, per exemple, que he recomanat ara, la bacureta, a partir de finalitzar l'estiu és quan més n'hi ha. És quan ha acabat la fresa i és quan més n'hi ha i és un peix molt característic del litoral i llavors ara es captura molt bé, perquè sempre va amb moles. És gran, és un peix gran i és molt assequible. És molt assequible
amb preu, també. I amb marís fresc què tenim?
Amb marís, pues, bueno, recomanaria poca cosa. Aquesta setmana, rossellona principalment d'Andalusia i la cloixa de cultiu, que també ve principalment de la part d'Itàlia. Fora de lo corrent, que ja és el musclo i aquest, lo normal. Fora de lo normal serien aquests dos productes, la rossellona i la cloixa de cultiu.
Doncs amb aquesta recomanació agraïm al Jordi la col·laboració que fem cada setmana i tornem a parlar la propera setmana per saber quins són els productes més comercialitzats al mercat central del peix i quina és la seva procedència.
Molt bé, Isidre, doncs fins la setmana que ve.
Ara conversarem amb Joan Cebrián del mercat central de fruites i hortalisses. Hola, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i també les hortalisses i quina procedència tenen?
Sí, mira, normalment les que venen ara, amb el temps que estem, la tardor, sobretot castanyes, castanyes venen moltes, és a més un producte d'aquests dies, de la nostra castanyada, com vam parlar la setmana passada, venen codony, raïm, està venint molt, encara tenim, lògicament, les magranes i préssecs, per aquesta temperatura que tenim, i comencen a entrar ja les taronges i mandarines, això en quant a fruites. En quant a verdures, doncs és la típica d'aquest temps, escaroles, carxofes, apis, encials, bledes, espinacs, tota la hortalissa normal. I l'altre producte, que no és ni fruit i hortalissa, però també el tenim aquí al mercat, que són els bolets, els diferents bolets, un és el rovelló, el cep, el camagroc, etc. Tota la gran gamma que tenim.
I ara ens parlaràs d'un producte que estèticament sembla una hortalissa... Bueno, sembla sí. Carxofa.
Pel seu color, que és verd, oi?
Sí, però en canvi és una fruita.
Exactament, a més molt bona, eh? Molt bona i...
I els que recordem que la menjàvem molt de petit, un iogurt, que és la xirimoia.
Sí, exactament, la xirimoia. Mireu, de fet, la xirimoia està considerada que és originària de la zona de les valls interandins, la zona que agafa Xile i el nord del Perú. Que, a més, es conrea en una zona aproximada entre uns 1.500 i 2.200 metres, més o menys. Això és on ja es conreava 200 anys després de Crist.
Sí.
És una fruta que ja
té solera. Pel Machu Picchu, per la zona aquella.
Més o menys. No tan alt, però sí. Perquè necessita una temperatura temperada. No necessita ni... El fred no li va bé i massa calor tampoc. Té que ser una temperatura intermitja.
I quines característiques
té? Sí, sí. Més o menys entre 1.700 i 1.500, amb aquestes dades. I va parar en una zona que és entre Màlaga i Granada, que és una zona privilegiada, té una climatologia diferent, és un microclima, per dir-ho així, que és la zona del Motril, el Muñécar... Mm-hmm. I aquella zona es va adaptar perfectament i bueno, s'estan produint moltes. Tenim que comptar que des d'allà van portar-les cap a Itàlia i cap a l'illa de Madeira. Mm-hmm. Després també es va estendre per tota la Mediterrània, no? I l'arbre doncs, es va adaptar bé a la zona d'Israel, o Egipte, o Grècia, o Argèlia, inclús. De fet, està a tots els continents, no només aquí a la Mediterrània, sinó a tots els continents.
Hi ha alguna característica concreta, sí?
Perdona?
No, alguna característica concreta, alguna...
Sí, mira, hi ha una cosa que a mi em va fer molta gràcia, perquè els espanyols, quan la van trobar, i degut a les seves particularitats, la van denominar amb un nom determinat, no xirimoia, li van dir manjar blanco, perquè quan l'obrim és blanca per dintre, encara que per fora sigui verda. I clar, com el menjar-la té com una diferència de sabors. Podem dir que és una barreja, no? Entre la pinya, el mango, la maduixa, fa una cosa molt estranya, però que realment doncs, és molt, molt agradable, no? És molt cremosa, té una pulpa blanca molt cremosa, i té un sabor, anem a dir, dolç. O sigui que, de fet, és una fruita doncs, que és molt, molt agradable i molt aromàtica. I que, a més, com a dada curiosa, no és originària d'Espanya, però com a dades curioses podem dir que Espanya és el país que és el primer productor de xirimoies del món.
Mm-hmm.
En canvi, ja dic que no és originari d'aquí.
Doncs, gràcies, Joan, per aquestes explicacions. Avui hem parlat de la xirimoia.
I
la setmana vinent et donaré festa perquè parlarem d'aquestes fruites de...
Moltes gràcies. Em sap greu, però bueno...
D'aquestes fruites de tardor, però amb major profunditat.
Sí.
Farem una entrevista sobre el tema.
Molt bé.
I, o sigui que parlarem. De
I
totes
tant.
Aquestes fruites,
d'aquestes
castanyes, sempre. Magranes i
correcte.
Companyia.
Correcte.
I tornem amb tu d'aquí 2 setmanes.
Molt bé, perfecte. Doncs d'aquí 2 setmanes, que tingueu un bocat de setmana.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Agenda. Avui dissabte 1 de novembre es fa a Esterri de Cardós una jornada sobre la tracció animal en treballs agrícoles extensius i dilluns 3 a la Morera de Montsant una sobre turisme i territori sostenible al Priorat. El dia 4 es realitza a Barcelona un curs de formació en benestar porcí per a personal tècnic assessor i a Girona una jornada sobre responsabilitats dels ramaders del sector de l'avicultura. Dimecres 5 de novembre es du a terme a Bellaterra una jornada sobre nutrició, salut i benestar animal en aus. I a Barcelona, els dies 5 i 6, les 5ena jornades estatals de custòdia del territori. La CENI acull dijous, dia 6, una jornada sobre l'agricultura rural tradicional al Parc Natural dels Ports. Vilafranca del Penedès, una sobre el nou règim d'autoritzacions de plantació de vinya i els ajuts de la DUN per al 2015. I a Lleida, una sobre les microtoxines en els aliments. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària d'Amposta organitza a Santa Bàrbara del 3 al 14 de novembre un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Aquest mateix centre també realitza del 3 al 24 de novembre un curs bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals a l'explotació agrària. L'Escola Agrària de Tàrrega du a terme del 3 de novembre a l'1 de desembre un curs d'elaboració artesana i tast de cerveses. Del 4 al 25 de novembre, un mòdul general de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader. I del 4 de novembre al 9 de desembre, un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària de Manresa efectua del 3 de novembre al 22 de desembre un curs de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals i del 5 al 29 de novembre, un curs sobre els aspectes reproductius en el boví de carn ecològic. L'Escola Agrària del Solsonès acull del 4 al 22 de novembre un curs de captura en viu d'espècies depredadores i del 6 al 23 de novembre un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Del 4 de novembre al 9 de desembre es fa a l'Escola Agrària de Gandesa un curs de complements per a la gestió de l'empresa agrària i del 4 de novembre al 23 de desembre a l'Escola Agrària del Pirineu a Bellestar un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I del 7 al 21 de novembre es realitza a l'Escola Agrària de Mas Bover un curs sobre la captura en viu d'espècies depredadores. Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, alimentari, pesquer i forestal a Del Camp a Taula. Felicitats a tots i totes pels 20 anys de Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.